de la Serra del Montsant a Poboleda, una mica lluny d'aquí la capital del Priorat, si voleu ja, ja anirem en aquesta protecció del patrimoni, però a Falset l'actualitat ha estat marcada aquesta setmana per una reunió, aquesta presentació del delegat de la UGT al Baix Camp i al Priorat, José Muñoz, que ha visitat l'Ajuntament. Què us sembla? Sabíeu que havia delegat del Baix Camp Priorat? Perquè aquesta és una de les grans qüestions que es va plantejar quan hi va haver el canvi i es va presentar.
Bé, jo realment desconec una miqueta tot el món sindical de la comarca, perquè vull dir, en tot cas, jo conec el món sindical de el que representa el meu entorn laboral, no? Tot l'altre no sé com funciona, ni sé com va, ni sé com estan, els sindicats estan organitzats, de veritat, vull dir, no en tinc ni idea.
Bé, bueno, realment és el que estem dient, vull dir, el sistema d'elecció de representants sindicals ve determinat per, bàsicament, per voluntats pròpies dels treballadors d'una empresa i per obligacions legals segons els seus volums. I llavors el sistema de sindicats, si no m'equivoco, contempla que per un nombre de treballadors i unes àrees determinades designar uns alliberats, que es diu, que vindria a ser com un càrrec polític, una persona que deixa temporalment el seu treball i es dedica exclusivament a la tasca de l'assessorament sindical al col·lectiu de treballadors, i suposo que va una mica per aquí, no?
Bàsicament s'ha donat la circumstància que a la nostra comarca hi havia representant sindical, fins ara n'hi ha hagut, però és que si em permeteu l'expressió, no se li ha vist el pèl.
És que ja no ho sabia, bueno, tampoc.
El que passa és que, ja no clar, que passa, veure, jo penso que cal dir una cosa, és a dir, els sindicats són organitzacions de treballadors, diguem-ne, per a defensa dels treballadors, i en tot cas hi ha molts sindicats diferents, hi ha sindicats que es troben a tots els àmbits laborals, però hi ha sindicats que són més específics d'un àmbit concret, no? Per exemple, a l'àmbit de l'ensenyament, que és el que jo conec més, hi ha sindicats que són exclusivament de mestres, vull dir, no hi ha altra afiliació possible que no sigui la d'un professional de l'ensenyament, no? Aleshores, vull dir, parlar de l'UGT o parlar de comissions o parlar d'un altre sindicat, estem parlant com si parléssim d'un partit polític, en el fons, vull dir que és una organització concreta i determinada que defensa un tipus d'interès determinat de certs treballadors. Vull dir que el conjunt dels treballadors no hi ha ningú que els representi d'una manera clara i rotunda, sinó que cada treballador s'afilia, si vol, a més, a diferents sindicats, i repeteixo, n'hi ha com 7 o 8 o 10 o 15 segons l'àmbit del treball, no? Per tant, bueno, que hi hagi vingut aquesta setmana el representant de l'UGT al Priorat, doncs mira, em sembla bé, però vull dir, no, tampoc crec que no sigui res, diguem-ne, massa representatiu ni massa, diguem-ne, important.
Mediàtic, potser seria... Vull dir, a vegades l'efectivitat sí que és veritat que els sindicats són molt accessibles als treballadors avui en dia, vull dir, no hi ha cap treballador que no tingui un conflicte i no pugui adreçar-se a un sindicat que té 20 minuts en cotxe, pot ser Reus, pot ser Tarragona, i que rebi un assessorament correcte, i lluny del que es pensa molta gent, sense coaccions, que a vegades hi ha la sensació de dir, home, és que si estàs sindicat, si no estàs sindicat, jo crec que l'assessorament que fan els sindicats en general acostuma a ser bastant just i no coacciona el fet de l'afiliació o no, i això també s'ha de dir a favor d'ells, sí. En aquest sentit,
Més que res, a mi personalment em sorprèn, trobo que és interessant, més enllà del mediàticament important, pel fet de que el Priorat fins ara d'entitats, ja sigui sindicals com a la UGT, pues no hi havia ningú, i també uneixo el tema de la PIMEC, que també l'Associació de Petits i Mitjans Empreses tampoc n'hi havia, i ara ja n'hi ha. Una mica tard, no?
No, però vull dir que, per exemple, i poso un exemple que jo conec bastant de prop, és a dir, jo sé que a la comarca hi ha gent que està alliberada de sindicats, el que dèiem abans, és gent que representa el col·lectiu de treballadors, diguem-ne, no? I viuen a la comarca, són de la comarca, uh-huh. I estan afiliats a un sindicat, i a més estan alliberats, vull dir que diguem-ne que això entra dintre de la vida, de la dinàmica laboral normal de la vida de la gent, no? Dels treballadors.
Però han arribat molt tard, no?
Jo seria invers, potser, una mica, no sé la història de la PIME o això, però molts cops és si des de la comarca hi ha algú que té inquietuds i té ganes i treballa per tirar endavant un projecte. Llavors, si un és un empresari i està afiliat a la PIMEC i considera que allò pot ser una bona plataforma, automàticament es posa a treballar perquè aquesta plataforma tingui representació. I suposo que, en el fons, una miqueta, molts detonants han de vindre des d'aquí i no esperar que arribin des de fora, sinó que molts cops un doncs, munta o sorgeixen coses noves a la comarca per l'interès d'actors que hi ha aquí implantats.
Bueno. veurem com es desenvolupa aquesta implantació de la UGT.
Jo no contesto, no opino, perquè és que jo no coneixia, vull dir, jo, aquest senyor va vindre aquí, va dir allò, i jo em vaig quedar així com a parada i carai, no sabia que hi hagués, totalment desconegut, jo per mi.
Jo val a dir que, com us deia al començament, no és que José Muñoz sigui el primer delegat de la UGT al Baix Campionat, ja n'hi havia un, el que passa és que...
Que no es coneixia.
A nivell informatiu,
no
jo, la primera notícia que vaig tindre és que plegava.
Ah.
Clar, diu,
doncs així vam conèixer poc, doncs.
Sí.
Vale.
A lo millor potser algú sabia
no
qui era,
poc,
però ara ja hi ha la voluntat mateixa del sindicat de dir estem aquí i tenim cara, per dir d'alguna manera. Si ens centrem a l'actualitat de Falset, permetem que canvi de tema, hi ha tota la qüestió de les sitges.
Oi,
de la plaça Vella. Què s'haurà de fer?
Mira, jo cada dia, com que estic al carrer de dalt, que allí han començat, que jo he de passar amb passarel·les. Mira, totes les persones que passen per la plaça Vella a partir dels quatre cantons, que allí m'han començat allí los, bueno, tot, no? Tot el terratrèmol aquell, perquè ara s'han passat pues, quasi bé tota la setmana, pues, dins els perxes està ja tot, que bàsicament ja està tot aixecat ja, o sigui, els perxes que ja tenien, rajoles posades, que els hi va costar el seu perquè era gres i tota la pesca, ja no n'hi ha. O sigui, està tot amuntegat al mig del plaça. Cada dia a mi me fa... És que és molt interessant perquè trobes la plaça Vella cada dia diferent. O sigui, tu passes per un paisatge i dius, ostres, ahir estava d'una manera, avui està d'una altra. L'altre dia va ploure. L'arqueòloga, que hi ha allí, doncs clar, els braços cruzats i a veure què fem i què deixem de fer. Tot xop, tot embassat, l'aigua se mos filtra... Clar, està tot, clar, no és culpa de que plogui i deixi de ploure. S'ha retrasat, se veu. S'ha retrasat per això. Perquè s'han trobat tot un d'allò de sitges, un és de molt maques, la veritat, és que sap greu de no... No sé, suposo, a veure, s'han fet moltes fotos, s'han fet molt... ho han documentat tot, això sí, perquè doncs allò es tira tot tapat. Allò ha d'anar tot tapat, punt. És que, a veure, que han de deixar, perquè hi havia gent que comentava, ostres, i si deixéssim uns vidres com hi ha en algun lloc i que es vegi... A veure, sí, però si no poses bé lo que és, vull dir, passes pel damunt o no sé, però perquè es vegi tot d'allò, si està documentat, està fotografiat, està tot d'allò, però veure-ho, de veritat, és que valia la pena, jo... M'encantava llavors tirant cap al carrer Castell, sabeu que les cases estaven, eren els carrerons molt estrets, però molt estrets, i han trobat també doncs, pedres i coses de les cases antigues d'abans de tot, perquè per allí hi havia l'església Sant Francesc, hi havia l'església Sant Francesc, llavors tenia un jardí, tenia com un claustre, tenia l'església, vull dir, clar, allí s'ha anat a poc, perquè bueno, jo he vist treballar en aquest arqueòloga, que si jo al començament de les obres pensa que va escombrar, amb una escombra, tota la plaça Vella. I al·lucinava i dic, ostres...
Però que no estava sola.
En sèrio? No, estava sola, eh? I va escombrar tota la plaça Vella, les pedres, cada pedra... Clar, van començar a trobar aquestes sitges. Però entre 50 i 55 segur.
L'Agustí, segur. Volies comentar?
No, jo deia, el que volia comentar jo, diguem-ne, que passa com a Tarragona una mica, no? És a dir, a Tarragona cada vegada que es fan obres, si es coneix una cosa romana, doncs aquí sempre hi ha el dilema de dir què fem amb això que hem descobert. Si ho tornem a tapar, doncs bueno, no, jo penso que no hi guanyem res. Si ho tornem a tapar és com si no haguéssim fet vist res, no? Perquè sí, podem documentar la història, històricament podem documentar que allí hi havia hagut sitges, etcètera, no? I l'altre és el dia de dir, bueno, si ho hem descobert, ho hem d'ensenyar, no? I s'ha de veure, perquè si no, clar, si ho tapem altra vegada, no sé, jo penso que és un dilema molt important, molt gros, no? Però que no estaria mal també que hi hagués una... O sigui, que al final se quedés una petita mostra visible.
Mm-hmm.
No? Si com ella diu, sí. Que hi ha 56 sitges, doncs, bueno, que si se'n veguin un parell, doncs no estaria mal. I això val la pena, doncs, diguem-ne, que tenir-ho present. No? Que penso que una obra arquitectònica tapada és una obra que no existeix, diguem-ne, no?
I és llàstima,
si no existeix, doncs no sé si val la pena.
És preservar l'actiu, exacte, és poder-lo difondre. I a la fons el que dèiem, que una cosa que és molt trista i que no sé si està passant o no, que això des de l'Ajuntament ens ho podrien aclarir, és que realment qui carrega amb la culpa entre cometes, no, la paraula culpa de quan hi ha una intervenció davant d'aquesta obra. Mm. Perquè, clar, l'Ajuntament pot dir jo tinc aquí una obra pressupostada, jo aquí unes despeses pensades, i de cop i volta un senyor que em diu aquí et paro l'obra, aquí passem l'escombra, aquí passem el raspall, aquí ho has de salvar, aquí ho has de protegir, però molts cops aquests recursos són molt limitats i no està pensat realment una actuació de mecanisme, sí, de parar l'obra, sí, de protegir, no. Sí, de conservar, però hauria d'haver uns fons, crec jo, molt ben estructurats i molt ben pensats per realment fer aquestes adaptacions, que jo crec que hi ha realment problemes i a nivell de calendari, a tots nivells, no? Jo, per sí, exemple, un mal de cap que tinc és per on passarà l'encamisada, és una tonteria, però bueno, el meu sentiment no, no, diu que m'agradaria que passés per la plaça ni que fos en terra. I crec que ha d'haver un pensament per part de les administracions, en aquest cas jo crec que seria autonòmic, suposo que deu ser competència de cultura.
No sé, això.
Sí, crec que sí.
Què passa? Realment que hi haguessin uns fons per salvar quan, de veritat, situacions d'aquestes.
El que passa és que això que dius tu, que em sembla molt bé, em sembla fantàstic. El que passa, jo avui, per exemple, llegia el diari, que es veu que les obres famoses de l'AVE per la Sagrada Família hi ha hagut un petit desviament i no sé quantes coses més. Clar, jo, és que jo tremolo, de dir, bé, si hi ha hagut aquest petitjament, si hi ha hagut tot això, vol dir milions d'euros. Doncs aquests milions d'euros qui els pagarà? O sigui, tornarem, o sigui, aquests milions d'euros de que algú s'ha equivocat amb aquest desviament, que poden ser 10, 15, 25 milions d'euros, qui els pagarà? És a dir, la responsabilitat que, per exemple, els arquitectes, enginyers i tota aquesta gent que preparen aquesta obra, que cobren per responsabilitats, després, quan passa una cosa així, se'n desentén d'aquesta responsabilitat. I, en canvi, han cobrat per aquesta responsabilitat. No? Doncs aquests diners tornaran a sortir dels butxacs dels contribuents a costa de que potser no tindrem més serveis d'altra mena, no? Més serveis socials o més serveis educatius o més serveis no sé què. No? Vull dir, a mi el que em preocupa de si la seva família es tomba o no es tomba, més que això em preocupa la gent que fa aquestes obres, que cobra per responsabilitats de les obres, que després s'equivoca, aquests diners que es pagarà. Els paguem altra vegada als contribuents.
Però això és una constant, perquè l'obra és privada, que tu fas reformar un pis i un senyor et diu 20.000 euros i li dius, tu m'acabes l'obra i amb 20.000 euros s'acaba.
Aquí
ho arriba jo. Tots els ajuntaments.
Aquí ho arriba jo, no? A les obres públiques hi ha uns pressupostos per una obra i s'adjudiquen per aquests pressupostos i després, si aquell pressupost se sobrepassa, lo paga l'administració pública. Jo amb aquestes coses al·lucino. Jo quan estava a l'Ajuntament, això me posava dels nervis, no? Dic, com és possible? Si el senyor està cobrant per responsabilitats, per no sé què, o sigui, si cobra per responsabilitats, que les pagui les responsabilitats, si ho fa malament.
Jo, permetem que torni cap a casa i...
No, jo això ho deia una miqueta en funció també d'aquestes obres de la plaça Vella, no? I que aquí hi ha un cost addicional que algú haurà de pagar, no? I que segurament que serà els de sempre. Aquí està el problema.
Bueno, hi ha un problema, no sé si dir afegit en el tema de les Sitges de la plaça Vella, és que es tracta d'obres que estan finançades amb el Fons Estatal d'Inversió Local i s'han de tancar abans de final d'any.
Clar, el temps, i van atrasats ja.
I estem en la qüestió de si es vol fer aquesta obra de perquè es vegin, clar, s'haurà de fer amb uns diners que crec que no estan dins d'aquests fons.
No, ja, per això ho dic, això que estàvem dient abans.
El problema és per l'Ajuntament i els veïns passarà el temps i pressionaran a l'Ajuntament i l'Ajuntament és el que ho patirà.
I al final, les presses, qui ens haurà perjudicat seran tothom.
Tothom, exacte.
Aquestes presses per acabar el 31 de desembre, aquestes presses perquè hi haurà pressions de tota mena, al final doncs, potser no faran la visió de les Sitges perquè doncs, hi ha urgència amb no sé què. I l'urgent sempre ens priva de l'important. I aquí una miqueta, això passa sempre també molt als ajuntaments i a llocs d'organismes públics, no? Que l'urgència fa que no tinguem temps per les coses importants. No?
Bé, hi ha un segon planer que diu que hi ha un 20% que es pot potser gastar en altres coses, igual podem...
Sí, es va aprovar ahir també. Sí,
home, jo crec que treus el tema content perquè se reformin a plaça o qualsevol obra que es faci al poble, però bueno, realment el primer planer, jo sempre sóc dels que ha pensat que ha sigut un pla entre cometes inútil, i em sap molt greu dir per les persones que han pogut allargar el seu pla de treball, que han pogut treballar 6 mesos, però que realment el que són fons estatals el que ha fet és enterrar diners precisament amb places i totxanes i carrers, que sí que jo penso que és un dels grans errors de la legislatura, no? Haver fet un pla que servia per enterrar diners i no per crear expectatives futures.
El que passa és que com que el tema de la construcció estava molt malament, no s'havia de recol·locar a la gent de la construcció. No?
Aquest segon no l'he pogut llegir fons, però sembla que té un esperit una mica més continuista.
Els projectes es demanarà que estiguin vinculats a projectes d'energia verda, economia social i desenvolupament tecnològic. veurem com ho acaben llegint això els ajuntaments.
Això, ara que... ho has dit bé, això. A veure com ho llegiran.
I haurem de tornar als ajuntaments per una situació que us explicaré, que m'agradaria conèixer la vostra opinió. Veurem què passa amb els fons estatals d'inversió local i els que esteu a l'altra banda, si ens voleu comentar què voldríeu que fessin a la plaça Vella, si voldríeu que es veigués alguna o algunes de les Sitges, si trobeu que no val la pena, que el seu és tapau tot i com que ja sabem que hi és, doncs quan puguem ja farem una obra per tal de dignificar-ho. Una placa.
No, una senyal d'allí, bueno, aquí ja...
Fa 700 anys, igual. Jo
no sé si ara que s'estan obrint totes aquestes carrers s'està posant canalització de gas o no.
Me sembla que sí. Vaja, no jo sé, veig molts tubos, fill. Jo veig molts tubos.
Sí. No, és que no ho sé, però jo pregunto.
La intenció era aquesta.
Ja preparar-ho, perquè és que si no...
Sí, d'aquí un any, dos anys, aquesta, tres anys... L'aigua sí que està passada i ara estan passant un altre tubo.
Ja suposo ara, que no clavegueres i aigua, això per descomptat, no? Però vull dir que mirant el futur que deia abans jo, que les urgències no ens privin de l'important, no?
Doncs com us deia, els que estava a l'altra banda, 977-83-0044 i 977-83-1135, per conèixer la vostra opinió respecte doncs, què s'ha de fer o què us agradaria que fessin amb la plaça Vella, tenint en compte doncs, que el finançament és aquest.
Vull donar només un apunt. Quan se va començar a descobrir les primeres dos, tres Sitges, saps tu la de gent que va passar per aquella plaça, però com si fos, i tothom amb màquines de fotos, i bueno, va ser com un badabum, allò. I jo he pensat, dic, ostres, és aquí... I encara se van enterar que clar, se n'han anat trobant més. Allí ha passat una gentada impressionant, no de quin poble sol. Hi ha gent d'aquest poble que no ho ha vist. I dic, ostres, doncs sí, ja he d'anar a veure allò per curiositat, però gent de fora, però una gentada, eh? Perquè, clar, saben que cap allà se va cap al castell. Llavors, clar, si estan traient tot això i s'està descobrint tot això, doncs la gent això, la veritat, els llama moltíssim. Ara, a la plaça, jo avui ja he passat, i mira com si fes un desfile de models, tu, passarel·les, i en perill de, clar, jo, a veure, jo ja paro compte, no?, i tothom també, però hi ha moltes persones grans.
Però és que les obres s'han de fer.
Clar, les obres s'han de fer, però ja...
Això, clar, i sí, ja sabem que...
És el que hi ha.
El perill s'han de fer les conseqüències, però clar, vull dir, sempre...
És el que hi ha, clar, ens toca aguantar i...
Això sí que
bueno, no... Això, rai,
però... No s'hi pot fer res, pot demanar que es vagi més de pressa, però...
Però, esclar, és que...
Jo recordo quan es va aprovar que els fons estatals serien per la plaça Vella, va ser més o menys, potser una miqueta abans que sapigués que Falset rebrà els ajuts de la llei de barri. Clar, tu mires de si són molts diners que s'invertiran, però clar, l'altra cara de la moneda és això, és moltes obres en un espai molt concret, perquè no estem parlant de tot Falset, ni molt menys, estem parlant d'una zona molt concreta. Mm-hmm. I hi haurà prou paciència per part dels veïns?
No sé, hi ha gent que l'ha perdut allà. Dic, pues anda, que no queda. Jo em sembla que mos hi agafarà una nevada, almenys mos hi agafarà allí. Vull dir, el que comentem, el veïnat, no? De dir, ostres, és que allò veure, que veus
si fan,
que...
Veure, si fan unes obres que poden durar un any o dos anys i al final te deixaran un carrer i un barri més bonic,
vale.
Això potser val la pena.
Sí.
Però pregunteu-vos a la gent de Barcelona, del carrer Provença, del carrer Mallorca, que estaran dos anys perquè no millori el seu barri, eh? Només perquè estan fora de la terra. Perquè...
Sí, això és més pesant,
vull dir,
sembla.
Això encara és pitjor. M'explico. És a dir, jo penso que, les obres són una cosa inevitable. És a dir, quan feien la carretera hi havia molts problemes per la carretera, però ara que està feta, hòstia, que bé. M'explico. És a dir, jo penso que la gent ha d'entendre que les obres són necessàries i s'han de fer, i és pel bé comú, no pel bé particular de cadascú, sinó pel bé comú. I a vegades el bé comú representa un petit sacrifici per part de la gent, per part de certa gent, i per tant...
Bueno, és evident que la
avui se la carreguen els de la Font Vella,
i
una altra vegada se la carreguen un altre lloc, però al final qui en gaudirà serem tots, no? Una miqueta. Jo penso que això...
A nivell públic l'obra nova és molt còmoda, en canvi el carrer sempre és això, incomoditat, no? Uh-huh. Jo també a vegades, quan parlem del gas i aquestes coses, penso, dic, és curiós com va augmentant la comoditat, va augmentar la necessitat de nivell adquisitiu, que això és una cosa que hem parlat molts cops. Vull dir, la gent ha de tenir clar que una estufa és més barata que una bombona i que la canalització del gas és més cara que la bombona. I això és un hàbit que estem anant en aquestes comoditats, els cables i tot això, cada cop necessitem més nivell adquisitiu per arribar a aquestes comoditats, però per l'altra banda sempre el mateix, la necessitat o no de fer-les o no. A nivell de costos parlo, que això quan parlem d'energia, de temes hem de començar a plantejar-nos tots el tema ambiental, si estem fent bé aquesta estratègia o no.
És que,
hi ha un debat que comença a ser molt important, perquè la seva estructura és molt difícil de fer segons quines activitats.
Això que penses tu és molt interessant, perquè avui he llegit el diari de Priorat, he llegit un article de Carles Prats, que parla sobre el tema de la reutilització i del reciclatge i tot això, no? I planteja una pregunta molt interessant. A veure, vull dir, després cadascú ho diu com ho diu i opino el que opino, no? Però vull dir, com a mínim fa un plantejament, penso jo, prou interessant. I és a dir, realment estem fent ecologia autèntica amb aquests pobles de 100, 200, 300 habitants, fent recol·lecta selectiva i que passin 10 camions cada dia per allí? O estem realment, això és cara a la galeria, però que en el fons estem contaminant més, estem gastant més, estem fent malbé més, no? Jo penso que és una pregunta a debatre.
L'anàlisi simplista,
si voleu. Un tema a debatre, és a dir, penso que és molt interessant. És a dir, perquè, o per exemple, hi ha gent que està plantejant avui en dia que s'estan fent cotxes ecològics, però per a fer el cotxe ecològic...
Elèctric.
O elèctric, és igual, gastes més, o consumeixes més, i fas molt més despesa ecològica que ni pas...
O sigui, el plantejament és aquí,
amb un cotxe normal, diguem-ne, no?
Quan se'ns ven una ecologia o se'ns ven qualsevol producte, qui ha fet el plantejament de que allò és bo i sota quines bases i premisses, m'entens? Jo, ho dius tu, el reciclatge, posa un exemple molt simple. Jo quan era petit, teníem la botiga de Calafilo, doncs bueno, la botiga de Calafilo, una de les coses que fem a l'estiu, nosaltres era replegar les ampolles, les xapes i el cartró. I això venia un senyor amb un camió, ens ho replegava i ens donava uns calés i ens els quedàvem nosaltres, que bé que ens anaven. Que bé que ens anaven, eh? Vull dir,
clar,
podia fer alguna
clar,
cosa amb aquells calés.
O les ampolles de vidre.
Llavors, hi ha algú prou intel·ligent que s'ha inventat un sistema perquè li faci la recollida tu selectiva d'aquest vidre, d'aquest cartó de no sé què. I llavors, des d'on ve aquest plantejament? Tornem a la gallina i a separar, perquè encara hi ha cas, avui en dia aquí al Priorat van fer la trobada de pagesa, i jo la sensació una mica, trista però alegre sensació, és que hi havia molta gent que va canviant la fisionomia social del Priorat. I miraves aquestes persones i dius, aquestes persones són aquelles que tenen un cubet a casa de tota la vida, que separen el menjar per les gallines, m'entens? Que tallen la llenya amb la motosserra perquè la van a buscar i no s'acaba la llenya perquè tenen unes finques grans i van triant i poden cremar la llenya. Aquestes coses que impliquen un esforç, evidentment, que no vol dir que haguem d'anar 50 anys enrere, però que ens els hauríem de plantejar. Què vol dir esforç i què paguem per l'esforç o no esforç d'una cosa? Si obro una clau de gas, pago un preu, i potser si fa l'esforç d'anar un 3 caps de setmana a fer llenya i tenir una estufa biològica baix al garatge que cremo llenya, pues pago un altre preu, que és un esforç personal.
Correcte.
És aquest equilibri.
Però el plantejament que feia aquest article, a mi m'ha agradat la idea. Potser no m'ha agradat la redacció, no? Però la idea sí que m'ha agradat. És a dir... jo estic a favor de reciclar i que tot això, jo estic d'acord, em sembla molt bé i penso que s'ha de fer, no? El que passa és que, a veure, no podem crear lleis universals. Potser a Barcelona és imprescindible fer-ho, potser Falset és necessari, però potser en un poble del Priorat de l'interior potser no cal, no?
Jo amb el que has dit tu...
No cal per moltes raons, pel volum, no cal per la despesa i no cal per no sé quantes coses.
Crec que és extrapolable moltes coses del Priorat.
Sí, sí.
Quan parlem de, no sé, per posar un exemple, si fem una oficina de benestar social, si fem una oficina de joventut, si fem una oficina d'atenció al ciutadà, si fem una oficina de consum, quan això ho dimensiones a la nostra comarca, dius, collons, potser m'ho sobrarien recursos per fer alguna cosa més. Perquè no es planteja que des d'aquí pots plantejar les necessitats i a partir d'aquí desenvolupar-les. I amb això penso que aquí ens passa molt, que estem dimensionats d'una manera que...
Sí. El que passa és que les subvencions públiques, diguem-ne, o els pressupostos públics van per partides, no? I moltes vegades, és a dir, aquí necessitaríem una partida més inflada i una altra més desinflada, però no arriben els dos iguals. I aleshores, quan arriben els iguals, per nassos has de fer una cosa que tu no necessites tant. I millor aquella cosa que necessites més no ho pots fer perquè no hi ha partida, no?
I t'has de quedar un recurs a una persona avorrida, t'has de quedar un recurs a una persona avorrida perquè no hi ha prou... prou necessitats per cobrir aquella jornada que han previst per la teva comarca, perquè com que som comarca. I al final, és a dir, tu has de quedar, però no pots explotar degudament.
En aquest sentit, Valtros, que parlàveu d'optimitzar una mica recursos, aquesta setmana hi ha hagut dos consells comarcals, crec que el del Baix Camp i el del Tarragonès, o dos de comarques properes, que han decidit formar un consorci, no són pioners, crec que les comarques de Pirineu també es dona, de compartir serveis socials mancomunats.
Bueno, aquí, es fa, de fet, eh? A la prioritat, moltes coses de serveis socials ja estan mancomunades en Baix Camp, eh? Moltes ja. Per exemple, tot el que és el tema de la iaia ja es fa a través de Baix Camp i Priorat, eh? Per tant, ja em sembla bé, no?
El que passa iaia, que... La iaia...
No, iaia, que és un equip d'atenció a la infància, no?
I iaia es diu.
Iaia.
Iaia.
Ah,
iaia. És igual, és un organisme... He dit aquest com que es pugui dir un altre, no? És en el sentit que hi ha coses socials que ja estan compartides amb el Baix Camp, perquè el Priorat no dona per tant la propera, el que dèiem abans, no? És a dir, comarcalitzem, perfecte, fem les coses el més properes possibles, perfecte, no? Però arriba un punt que dius, bueno, potser la comarca, aquí, la nostra comarca, necessitaríem més d'una partida i no tant d'una altra partida, i en canvi ens donen les dues partides iguals, no? I és aquí una mica el problema.
Entre municipis de la comarca també podia ser una reflexió important a fer a l'home comuna de serveis i... Que jo que també pels volums, precisament pel que dèiem, molts pobles podrien mancomunar quantitat de serveis. Hem de superar
aquesta idea, aquesta idea del Consell Comarcal, no? Inicial, no? És mancomunar aquests serveis que són macro supramunicipals, no?
A mi, si em permeteu, suposo que aquest tema del tractament dels residus tornarà a sortir, l'optimització d'aquest model, no model, sostenible, que és parla tant, fins i tot el president Zapatero crec que vol treure una llei d'economia sostenible, que no sé com ho articularà. Seria interessant veure com
ara avui en dia hi ha un nou moviment, diguem-ne, no m'agrada posar etiquetes, però al final s'han de posar perquè ens entenguem. Hi ha una nova, que és la petjada zero. La petjada zero es tracta de dir, d'intentar que el cost ecològic de qualsevol producte sigui el mínim possible. Per exemple, i també m'hi refereixo a un altre article del diari que he llegit avui. Diu, vaig anar a un mercat de Barcelona a comprar raïm, perquè en aquesta temporada de raïm, al setembre, vaig allí. Veig un raïm, veig allí, origen, un euro 10, origen, Xile. Vaig a l'altre costat, un euro 20, origen, Xile. I vaig allí, la tercera capsa, 2,20, origen, Catalunya. Dius, home, no s'entén això?
Ja. Yeah.
Com és possible que el raïm de Catalunya sigui el doble de car que el raïm de Xile, que l'han de portar de Xile cap aquí, que són un munt de quilòmetres, no? La petjada zero el que intenta és eliminar els transports, diguem-ne, no? Bueno, tot, o sigui, no els transports. O sigui,
intermediaris.
Ecològicament, no estem parlant d'economia, estem parlant d'ecologia. És a dir, com menys se belluga un producte, menys impacte ecològic té, no? Una miqueta seria aquesta idea, no? Però clar, vull dir, però el mercat va al revés, no? Va al revés. Per dir, com és possible que un producte català aquí valgui el doble que un producte xilè aquí? Vull dir, no s'entén, no?
Qüestió d'equilibris econòmics.
Sí, no, però a veure, no té sentit.
Jo potser soc una mica pessimista, però en fons és el que dèiem. Jo crec que els poders fàctics continuarà existint i que, per tant, l'ecologia s'està direccionant.
Els grans banquers continuen cobrant grans primers subtime encara.
Però al damunt és que ara, clar, és el que dèiem, sempre ha d'haver el lluitador, no? Ha d'haver el precursor d'una idea per arribar a una cosa descafeinada mentre tu beneficis el poder fàctic, no? Vull dir, no sé, jo crec que la planta desalinitzadora de Barcelona se fa perquè passa per un comptador, no perquè siguem ecologistes. Vull dir, ho dic sincerament.
Perquè falta aigua.
Però que passa per un comptador, perquè hi ha altres recursos perquè no faltes aigua, crec jo. M'entens? Aquest sempre és aquest equilibri, m'entens? Llavors, el tema que em deies del raïm, en el fons és això, no? De dir, qui especula darrere del transport, qui obté aquest benefici, quines rentes per cap i què es deriva aquí, quines tenen allà. I ara la clau és la lluita social, i això cada dia s'està perdent més.
Però què diu del raïm, també d'altres
productes?
Tot, és tot,
és un exemple, no?
Sí, no, ja, és que és tot.
Per això hi ha aquest nou moviment també, el moviment Slow Food, que també penso que és un moviment molt interessant, que el que intenta és recuperar els menjars de sempre i els menjars de temporada, no? Vull dir, que hem de menjar els productes de temporada perquè, primera, són del territori, i són del temps, clar, i per tant van estar adequats al moment que te'l menges, no? Una miqueta. Si, per exemple, a tardor són productes hipercalòrics. Per què? Perquè a tardor comença a faltar energia, perquè comença a fer fred, no?
I tu, fins a quin punt creus que, jo penso jo a vegades, és una pregunta que em faig a vegades, què estem, slow food o snob food?
No, no, estem al fast food.
M'entens una mica? Estem al fast food, però molts moviments d'aquests a vegades m'ha donat la sensació d'un esnobisme, que és a dir, està a quin punt la gent ens creem que ho podem canviar.
Però jo deia abans, jo per això dic que moltes vegades necessitem, no m'agraden les etiquetes, però s'han de posar perquè ens entenguem. El moment slow food és el menjar tranquil, el menjar reposat, el menjar casolà, diguem-ne, no? Vol dir, jo compro pagès d'aquí, i me'n menjo aquí, I compro, si ara toca magranes, menjaré magranes, i menjaré caquis, i menjaré boniatos, i menjaré no sé què, i menjaré castanyes, però no menjaré kiwis, ni menjaré, què sé jo.
Però és que la gent no està, jo penso que la gent no està conscienciada.
Oh, esclar que no, evidentment, però el que vull dir és que per això hi ha aquests moviments, que són moviments, per això diu moviments, perquè intenten moure la gent cap a una direcció, o sacsejar-la i dir, ei, estic atreta, potser val més comprar-te un quilo de pomes d'aquí encara que estiguin tacades, que seran més bones, que una poma relluent, sí, bonica, de Sud-àfrica, que la menges i no té gust de res, no? O, a veure, això, per exemple, es nota moltíssim amb la tomaca. La tomaca d'aquí.
Oi, fill, no vagis a comparar. Que
és que no té color amb el gust ni amb res.
Jo tinc bastants privilegis culinaris i, evidentment,
doncs, si tu vas a la botiga i tu veus una tomaca a 1 i l'altra a 1,50, a veure, potser valdrà la pena comprar-te a 1,50 perquè segur que menjaràs 4 vegades millor.
I és molt més bo, no?
Sí, evident.
Per tant, el que hem de fer és conscienciar el consumidor de dir, a veure, quan tu consumeixis, no consumeixis només pel preu. Consumeix pel preu perquè és necessari consumir pel preu, està clar. Però també, a vegades, intenta consumir també per la qualitat del producte, per la temporització del producte, per inclús pel productor del producte. Sí. Si he de comprar raïm, bé, escolta'm, ja que vinc al Priorat, me cacis ja, perquè no puc comprar raïm del Priorat, perquè he de comprar raïm de Xile. No?
Bueno, un argument que podia donar és de dir, bueno, però és que potser no m'arriba a la butxaca per fer-ho, eh? Això també suposo
no, que m'havia trobat en aquest debat. Jo estic dient això.
D'acord amb els plantejaments aquests, no? De que la gent ha de lluitar, hi ha d'haver moviments que ho fan, i em sembla
molt bé. Puristes 100% no som ningú. A veure, puristes 100% no som ningú. Per tant, a veure, això no vol dir que de quan en quan pequis, a veure, no fotem.
No, el que vull dir és que estem aquí, estem...
Tothom ho fem. Un kiwi de tant en tant.
Clar, a veure.
No estem posant l'etiqueta del simple food, que aquí la tenim, que encara podem... En el fons som una comarca privilegiada en aquest sentit. Vull dir, a vegades, jo un plantejament que hem fet a casa a vegades molt simple, de dir, escolta, mengem com s'ha menjat tota la vida a les cases, és realment molt econòmic.
Clar,
si parlem de la patata, del fesol, de l'ou...
Lo de cases.
Estem parlant d'aquestes coses.
D'aquí.
És tan simple com... I és real. Nosaltres ho tenim al simple, el de dir, escolta, podem anar al costat, podem anar al veí, no tenim que plantar un hort cadascú. I realment ho tenim a mà. I aquí és on encara se manté aquesta essència, però realment és un microclima que jo la sensació que tinc quan surto fora... Quan jo vaig a Barcelona, o quan vaig a Tarragona, o quan vaig a aquests llocs, és de que realment és una qüestió de quasi com de categories, no?
Sí.
Per això veníem amb
lo
de
smart food.
Qui pot mantenir, qui no pot mantenir, qui està a la barriada pobra i qui està a la barriada rica, no?
Encara hi ha l'ambient urbà i l'ambient rural. Aquesta història del camp i la ciutat encara es manté.
Jo crec que som privilegiats en aquest sentit, que en molts, però aquest és un dels aspectes que ens fa molt diferents, i jo ho aprecio quan contacto amb persones a l'hora de consumir, que tu hi ha coses que encara les veus com a sagrada, és a dir, escolta, això és així, no és així, m'entens?
És el natural i...
Vull dir, és difícil trobar la Rambla de Barcelona en local on puguis menjar bé, i si el trobes, pues, tindrà un cost 50 vegades més car que el
fast food. Jo estic dient que des de casa, a vegades la gent compra coses fetes que a la llarga són més cares i més dolentes per la salut que una cosa que podria fer a casa tranquil·lament i costaria la meitat de preu. O sigui, no està, jo penso que el preu és, a vegades és una excusa molt fàcil. Poso, però és que el preu. Vale. Sí que és cert que hi ha productes molt cars i productes més barats, però tu també has de poder, el que deia abans jo, a veure, és a dir, clar, tu poses una poma vermella, ben grossa i ben rodona i ben bonica, i al costat hi ha una poma que ja té una taca, que és un cuc, que està viu, per tant, a veure, que vol dir que aquella poma és bona,
és bona.
I no te la compraràs. I val 50 cèntims i no te la vols comprar. Perquè, clar, no queda bé. Doncs, veure, m'entens?
No, els consums de la padrina són econòmics.
Clar, i tant. Tornem a consumir-ho de casa. Tornem a consumir-ho de temporada. Tornem a consumir-ho d'aquí. Recuperem productes que ja s'han perdut perquè no tenien èxit comercial. Bueno, però és que potser no tenien èxit comercial perquè no donen prou diners als intermediaris.
I a més, la gent, jo trobo que compra molt per la vista. O sigui, tal com està col·locada en la caixa. Jo, per exemple, me fixo en les patates, que hi ha patates, bueno, les noves i les altres que tenen una altra classe de pell, hi ha diferents classes de patates. i ho he comprovat. Jo compro aquells que són més boniques, o totes redonetes, totes ben posadetes, allò, no facis d'allò, se't desfà. I en canvi l'altre, que la veus més, que dius, oi, sembla que estiguin podrides, la pell negra, el d'allò... Saps tu quin gust tenen?
Hi ha un estudi, fet als Estats Units, en una universitat dels Estats Units, molt curiosa, que van provar, és a dir, els menjadors escolars de les universitats dels Estats Units són serservis, no? Els estudiants passen amb la safata i agafen el lloc. Llavors hi ha tres prestatges, el primer plat, el segon i el tercer els postres, no? I el que van fer van posar a l'alçada dels ulls tots els menjars saludables. I el prestatge de dalt, els menjars menys saludables. Doncs va canviar el 30% del consum de menjar saludable. És a dir, la gent va consumir més menjar saludable perquè el tenia a la sala dels ulls. No? I això
passa.
És un estudi que s'ha fet...
Cada dia coneixem més les reaccions de la ment humana, fa goig.
Sí, sí, sí. És així, no que és així. És
són manipulables més del que vostè.
Psicològica total de la gent,
Això, se'n diu... Ara hi ha una nova filosofia, que és molt interessant, a mi m'agrada molt, que es diu la filosofia Nudge. Que es diu paternalisme llibertari. Paternalisme llibertari. Què vol dir això?
És
això que acabo d'explicar jo ara. Sí. És a dir, tu ets lliure de triar el que vulguis.
Sí.
Tu ets lliure de triar el que vulguis. Ets llibertari, pots triar el que vulguis. Però clar, el paternalisme, jo t'ho preparo perquè tu triguis el que jo vull que triguis.
Exacte.
Que és el menjar que ets saludable. M'interessa menjar saludable, que tu consumeixis menjar saludable, t'ho poso a l'alçada dels ulls. I tu triaràs, lliurement. Però ja t'hauré encarrilat cap a un camí, no?
A veure, jo...
És molt perillós, eh?
Els clàssics, llibres de pediatria sempre em deien que havies de donar dues opcions al nen. És a dir, què vols menjar, una pera o una poma?
Clar.
Doncs amb el fons.
Clar, no.
És així, això, és això.
Bueno, si us sembla, dels Estats Units tornem a casa nostra. Permeteu-me que tregui un nou tema. Reconec que ho plantejarem d'una manera una mica vaga, però suposo que m'entendreu. Estem parlant d'una situació econòmica complicada en l'actualitat, però hi ha un punt que comença a agafar més força i aquesta setmana s'ha visualitzat en dues opcions. Ha sortit una d'aquestes, ha sortit fa una estona, que és el tema de la situació econòmica dels ajuntaments. Aquesta setmana hi ha hagut un parell de reunions entre les associacions de municipis i la Generalitat per llançar bàsicament un SOS, un missatge d'ajuda per part dels petits ajuntaments. Com veieu que pot afectar o pot acabar afectant els ciutadans de peu aquesta situació?
Jo diria dues coses abans, prèvia. Primer faré una prèvia i encara entraré a respondre. La prèvia és a dir veure, no és una crítica, tampoc, vull dir, és una constatació d'un fet, no? Els ajuntaments, per inèrcia pròpia, acostumen a intentar agafar el màxim de
competències.
Vull dir, com a voluntat de servei al ciutadà, Agafen sempre, vinga, voleu això? Sí, voleu això? Sí. Clar, però després aquestes competències que agafen no venen retribuïdes amb diners. Llavors què passa? Que els ajuntaments comencen a agafar moltíssimes competències que econòmicament no les tenen i les han de pagar. Això com a constatació d'una realitat...
100% d'acord, completament.
I per tant, el primer que hauríem de fer, penso jo, els ajuntaments, és dir, no, jo no vull cap competència, el que fa la Generalitat a Madrid, jo no vull cap competència si al darrere no hi ha una bossa de diners, igual que fa la Generalitat a Madrid, és la Generalitat com a Madrid, sí, jo vull les Rodalies de Renfe, però a canvi vull aquests diners. Doncs, jo penso que els ajuntaments haurien de fer mateix, a la Generalitat. Sí, jo vull aquesta competència, però amb diners, perquè si no, passa això. Tots els ajuntaments en aquests moments estan ofegats. Però el que és pitjor, com que 3 o 4 anys enrere era l'època de les vaques grasses, els ajuntaments se tiraven al carrer, viva la vida, perquè clar, com més construcció millor, perquè la construcció representava ingressos extres per l'ajuntament.
És el que passa, sí.
Val? Això és, m'entens? I llavors, clar, hem fet una bola en la qual els ajuntaments són part activa d'aquesta bola, perquè la construcció els anava perfecta per recaptar recursos, però per altra banda no tenien, és a dir, agafaven més competències sense recursos i amb aquests recursos extres de la construcció pagaven aquests serveis que, i ara com que s'ha acabat la construcció no tenen diners per aquests serveis que encara tenen competencialment. Doncs bueno, jo penso que aquí s'ha de parlar aquí, això, no? O retrec o trec o me trec competències, que és una possibilitat, o si no fa el que passi ara, reclamo els diners per aquestes competències.
És part de la retòrica que dèiem abans de com s'administra realment un recurs. Vull dir, és evident que el que dius, i sobretot falset encara més, no? Perquè al fons quan me dius, bueno, quin tipus de polític pots sentir més proper? És que clar, només pots mirar cara a l'Ajuntament, perquè és molt difícil accedir a un senyor que estigui a Barcelona i és de la Unió Europea, que allò és un retiro dorat, ja. Perquè pots decidir molt, però realment ningú vindrà a tirar tomàquets a casa, ni trucarà per telèfon, ni t'emprenyarà pel carrer. Però aquesta és la realitat. Jo crec que els ajuntaments s'hauria de trobar el mecanisme de control, perquè és molt difícil, però realment assumeixen aquestes competències per necessitat, també. És el que dèiem, si tu tens un problema social en un carrer determinat que afecta un buit, ja sé que, no, que tu hauries de, no hauries de ser la teva competència a la policial, perquè Seguretat Ciutadana correspondria als Mossos, però és el primer element de trobada, de camí, és el primer lloc on recorreixes. Llavors, per tant, el que se'ls ha deixat penjat durant molts anys
no,
i amb una estructura molt antiquada.
Jo no ho he dit com a crítica, com una constatació d'una realitat que passa.
És la realitat, i tant.
Després cadascú opini si està bé o està malament.
Tu has d'arreglar el problema primer que ningú i això no es valora suficientment.
O sigui que ens venen anys complicats.
Home, jo crec que sí, Jo crec que sí, independentment de que... A veure, l'Estat també recapta de la gent. Vull dir, l'Estat no és un pou sense fons, perquè molta gent se pensa que l'Estat és un pou sense fons. O sigui, se pensa que com que tenen la maquineta de fer bitllets, poden fer sempre els bitllets que vulguin, i això no funciona així, no? La gent té la necessitat d'això, de dir, oh, l'Estat trai, no. L'Estat té els diners que els seus ciutadans li paguen com a impostos. I per tant també són limitats. El que passa és que jo penso que també el que haurien de fer tots plegats és ser una mica, no m'agrada, vigilants del malversament de fons de la gent.
Aquí és on anava. Per exemple, els bitllets, no pots pagar tot.
En plural, ja.
Hi ha fundacions que estan molt ben gestionades i no per això tenim que pagar el problema del Palau. Doncs amb el fons, això no deixa de ser el mateix. Escolta, hi ha ajuntaments que s'han gestionat molt bé i pels escàndols urbanístics i tot el que estiguem sentint, haguin de pagar. Hi ha un sistema d'auditoria, de control, i quan dic auditoria que sigui real, de control de com se gestionen els fons. Jo penso que aquesta hauria de ser la funció bàsica de l'Estat i tornem al mateix que dèiem abans.
Jo penso que hauríem de ser el ciutadà. Que controlin aquestes despeses.
Però realment tot se podria aprofitar molt millor perquè cadascú té unes necessitats i cadascú té uns problemes i que no podem fer és repartir els calés en blocs determinats i tancats d'una manera que cada necessitat ha de sortir. I això m'ho hem trobat sempre.
Jo, si em permeteu, il·lustro aquesta situació. L'Ajuntament de Falset té actualment un endeutament del 89%, crec recordar, ho dic de memòria. El màxim que permet la Generalitat és del 110%. D'acord? En una comarca veïna, capital de comarca veïna, no diré el nom, aquest endeutament és de prop del 170%. Puf. I això, abans que...
Doncs bé, s'ha passat de la línia i ningú ha dit res. Aquí està el problema, no? Vull dir, aquí està el problema moltes vegades de les nostres lleis, no? Que tenim un munt de lleis, 50.000 lleis, però no se n'aplica cap, no? Penso que aquí hi ha una demostració. Si la llei diu que un ajuntament només pot endeutar fins al 110%, doncs algú ha de dir, ei, t'estàs passant del 110%, no pots endeutar-te més.
Posa un límit.
És que, a veure, aquí ja falten els... jo penso que en aquest país ens falta controls i controls dels controladors, a veure, perquè hi ha molts controladors que...
Però, Agustí, això ho podem mandar a l'infinit.
No,
és efectiu.
Sí que és efectiu, i tant que és efectiu. És a veure, si creem una xarxa... Si creem una xarxa,
sí.
És efectiu això. A veure, no és efectiu si ho fem en línia en vertical o en horitzontal, però si fem una xarxa... I tant que
posem un sistema tonto. Si hi ha 30 comptables al poble i tingués una manera d'exigir la comptabilitat de l'Ajuntament però no manipular-la, entre cometes, tindries un control social. Mm-hmm. O sigui, hi ha molts mecanismes de controlar socialment el que són els comptes de l'Ajuntament. Això no vol dir que un estigui d'acord en què hagin fet una plaça o que hagin fet una altra cosa. Però el control social... Vull dir, depèn d'una inquietud de cadascú. Una altra cosa, si els comptes són públics, per què no podem saber quin ajuntament és el de la comarca veïna que està endeutat un 170%?
Sí, Mora d'Ebre.
Mora d'Ebre.
I tant que ho podríem saber.
Mora d'Ebre, el que penso...
És públic.
L'Ajuntament ha de vetllar per aguantar. S'haurà d'aguantar per poder controlar aquest pressupost o intentar trobar recursos per poder aguantar. Però és evidentment el que diu ell, no es pot passar del 110%. I això
no
és el que li marca
no
la llei.
No pots allargar més obres que la màniga.
Però abans ho comentava l'Agustí, durant molt temps, com que la situació econòmica ho permetia, doncs
llavors, clar, no es va mirar. És el que ha passat. Això ha sigut un error en molts llocs.
Això ha passat en famílies, ha passat en famílies,
exacte.
Ha passat en administracions i ha passat en empreses privades. Vull dir que n'hi ha poca demanança.
Jo concepte error tampoc, perquè al final sempre estarem, sempre jutja els resultats.
Sí, no
un ha pogut fer-ho bé i li ha sortit bé,
i
un ha pogut fer-ho
malament
i li ha sortit
malament. El que li ha sortit sempre... bé, xapó, tu. Perquè...
I ja que ha sortit el tema de la crisi, com ho veieu? No a grans, no a nivell mundial, sinó centrant-ho a casa nostra, podeu triar Falset o el Priorat, com
jo he fet algun dinar amb grup aquest estiu o amb gent i doncs, bueno, he estat amb gent parada, amb gent que tenia feines que feia 15 o 20 anys que les tenia i ara no les té. I per tant, la crisi, jo penso que tothom ha respirat d'una manera o d'una altra, vull dir, tothom l'han vist a prop. Vull dir que no és un por sense sortida, que vivim en un país avançat, que vivim en un país que, entre cometes, protegeix bastant a les persones, tot i que també és capaç de deixar les tirades molts cops, però que protegeix bastant a les persones, i que jo crec que passarà. Vull dir, quan comencem a veure que la Caixa o aquestes entitats fan altres tipus de moviments, vol dir que s'acaba la crisi. De moment potser encara no. Si feu el contrari de les entitats, normalment vol dir que s'acaba la crisi.
Jo
no volia personalitzar-ho amb la Caixa.
Jo era més optimista fa any que ara, Jo pensava que fa any pensava que la crisi ens serviria per a prendre consciència de certes coses. I ara estic veient que en segons quins llocs s'està sortint una miqueta de la crisi i s'està tornant a caure amb els mateixos errors de fa 4 o 5 anys, no? I jo vull dir, no m'ha après res, no? No m'ha après res. Per tant, no ha servit de res. Jo de veritat que confiava molt que la crisi ajudaria a prendre consciència de que s'ha de consumir responsabilitat, s'ha d'intentar, doncs, veure, no estirar més a basca la màniga, s'ha de viure una mica el present, però també analitzant una mica el futur. I la gent ho està fent ara, en aquests moments ho està fent per pura necessitat, no? Però no per convicció. I aquí està una mica el problema. Ho estem fent per pura necessitat, vull dir, no per convicció. I aleshores, doncs, clar, potser sortirem de la crisi, segurament que sortirem de la crisi, l'any que ve o d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys, segur, faltaria més. Com tu, Europa no ho permetrà, que un país se quedi a la cua de tot, no ho permetrà. Entre altres coses, doncs, perquè...
No, però en fons el model diu que fa 20 anys que tenim un creixement sostingut i que això no és res més que un constipat, perquè el problema és de model.
Però, clar, però és que jo,
no podem estar consumint
però
contínuament.
És que jo tremolo quan la gent, diu això. No? És a dir, a veure, no podem estar permanentment en un creixement. Hem d'estar estabilitzats.
És que hi ha hagut anys.
Clar, és a veure, la Caixa, per exemple, l'altre dia sortia parlant de la Caixa.
Mm. Sí.
És que en casa nostra hi ha la Caixa, no?
Mm. Home, és que si no, veure...
Home, tenen els nostres quartos o menys?
Ja. Sí.
A part no hi estem tots, però la Caixa hi som tots.
Doncs bé, no, és a dir, aquest primer semestre ha guanyat el 10% menys, el 10% menys que l'any passat. No?
A mi em va fer vergonya però, perquè...
El 10% menys de l'any passat vol dir que ha guanyat més de 20.000 milions.
Però, sí, quan veure,
matisem. Un 10% menys per provisions d'insolvència. Una provisió d'insolvència és dir, hi ha uns calés que no els declaro com a benefici perquè crec que hi haurà gent que no em podrà pagar. Uh-huh. O sigui, m'agradaria saber realment quan ha guanyat.
Clar, però això t'ho dic.
Si ho sumes...
Per això t'ho dic.
És aquells jocs comptables, saps, que dius per amortitzacions o per venda, però encara no han incorporat els ingressos de l'AVE. Tota aquesta pel·lícula, jo crec que...
Te veuen que han perdut el 10% menys i resulta que han guanyat encara moltíssim.
Clar, jo quan parlo de la Caixa, el que vull dir és que hem de llegir senyals, que són senyals que hem d'intentar veure, que és aquelles de dir, quan sortirem de la crisi? Doncs mira, si la Caixa l'any 2005 se ven la immobiliària colonial, vol dir que alguna cosa passarà. Però si m'enteneu una mica, i és molt difícil això de llegir, però...
I si es ven Agbar?
I si es ven Agbar, doncs vol dir que el sector financer segurament està molt devaluat.
Que Adés les dona més.
No, o que segurament té problemes financers o té una estructura dèbil a nivell financer, perquè les companyies asseguradores, tot això formen part del món financer i d'aquestes no n'ha parlat ningú. I bueno, que és un bon moment per agafar-les, m'entens? És un bon moment per adquirir aquest tipus d'actius que continuen tenint futur, que donen seguretat, que el sistema de pensions segurament se voldrà reformar, que el sistema de salut també se voldrà canviar al futur i que, per tant, jo he d'estar ben situat estratègicament a l'assegurança privada per...
Montse, com
per llegir els canvis polítics.
Jo veig que els pobres siguem pobres, tu. A veure, d'aquí uns anys... Potser ens tocarà la loteria en guany, tu. Nosaltres tenim la...
Però veus, això és el que deia l'Agustí, són pobres, almenys. Han de ser rics d'esperit, perquè és
això
una qüestió
sí.
D'esperit.
Són milionaris d'esperit.
No. Vull dir, a fondo...
Segons quines persones, són milionaris d'esperit.
Jo el meu debat torno al gas, avui estic amb el tema del gas, però si jo a casa de petit me calentava una estufa de clafoll i una estufa de butano i era feliç, El meu fill no té per què ser més feliç o menys feliç perquè tingui una calefacció
no, però tu,
i una PlayStation, m'entens?
Però tu no caldrà que vagis al bosc a tallar llenya, aquestes coses, a mi.
Però s'ha anat a tallar llenya. I almenys jo trobo els rovellons i t'ho dià, tu, i em caben els cous.
Si em permets, jo voldria, abans d'acabar el programa, perquè veig que s'acaba el programa, jo voldria avui dir una cosa, no sé si s'ha comentat a l'informatiu, però en tot cas jo tinc ganes de dir-ho perquè m'hagués agradat estar avui a la Bisbal de Falset, avui.
Avui?
Sí, a dos quarts d'una.
A
perquè avui...
No?
No, no.
No és avui?
Perquè avui a dos quarts d'una, a la Bisbal de Falset, se fa un homenatge a dues persones prou importants. Jo penso que al priorat els hi deu un reconeixement públic, perquè com que viu a la Bisbal de Falset, potser ningú en té massa referències, no? Però penso que són dos personatges molt interessants. Un és el Pere Mateu, i l'altre és el Paco Massip, el Garratxo, vale. Paco Garratxo. És un pintor, un dibuixant, vaja, de còmics. Durant molts anys va estar... I penso que són dos personatges de la Bisbal de Falset que han donat una mica una qualitat professional i humana a la gent de la comarca, i en canvi la gent de la comarca no els hem sabut reconèixer. No? I avui a la Bisbal els hi fan un homenatge al seu poble, i jo des d'aquí també m'hi vull unir al seu homenatge, perquè penso que són dues persones que s'ho mereixen.
Ens passa sovint que no reconeixem els valors que tenim a casa.
Sí, sí, és un mal de...
Sí, i és llàstima,
Sempre ho diuen, un profeta de fora de la teva terra, no? Sí, doncs una miqueta penso que també amb aquests dos casos és així, no? Perquè Pere Mateu és un home molt gran, però que escriu poesia, escriu fantàsticament bé, és un pagès de tota la vida, però té una calidesa humana increïble, no? I el Paco Massip, doncs ha fet molts dibuixos, vull dir, hi ha un mapa de la comarca del Priorat, que penso que a tot arreu hi és.
Jo encara el veig en vídeo, encara el veig actiu.
Exactament, no? Vull dir que és un personatge també molt interessant i que... I penso que se mereixia algun reconeixement més per part de la comarca.
Jo és una d'aquelles coses que em fa ràbia, perquè les altres comarques que són capaces de reconèixer les seves figures, no grans figures, però persones que per la seva carrera artística o pel seu compromís amb la comarca se'ls reconeix, i nosaltres, aquí al Priorat, ens costa molt.
Bueno, jo confio, a veure, jo, és que aquí veig damunt de la taula de la ràdio, veig dos diaris del Priorat i això em fa molt de goig, no? Jo penso que... Espero que sigui l'eina definitiva, de cohesió comarcal. No? Jo penso que la comarca sempre ens ha faltat, el que deia abans jo de la xarxa, no? Ens ha faltat una xarxa de comunicació. És a dir, tenim males comunicacions per les carreteres, doncs que a més, vull dir, a part de la carretera no tenim res més per comunicar-nos. No? Llavors és interessant doncs, tenir per exemple un diari com aquest, no? En el qual tothom pot saber molt de tot arreu. Val? Tenim la ràdio, evidentment, no? Però vull dir que en tot cas estem creant xarxa, no? Estem creant xarxa de comunicació, tenim la ràdio, ara tenim un diari, vull dir, anem consolidant una xarxa comuna, no? Entre tots, i això fa que potser al fi, a la llarga, tots ens sentim una miqueta del mateix territori, que és el que potser ens fa falta a nosaltres, no? Perquè aquí el de Porrera ja no pot veure de Falset, el de Falset no pot veure el de Marçà, i el de Cabacé no pot veure de Bisbal, i el de Bisbal no pot veure no sé què.
Jo reconeixo que...
Jo penso que això, aquesta ancestralitat l'hauríem de començar a eliminar. Això era de l'homo sapiens. Ara som ja homo sapiens sapiens, i això hauríem
de... Si et serveix d'algo, que soc una mica més jove que tu, jo ho tinc superat,
Per sort, crec que molta gent...
N'haurem de parlar, però haurà de ser una tertúlia, perquè el temps se'ns tira al damunt. Abans, però, com no, vull agrair el Rula Vella, la seva participació, l'Agustí Massip, que espero que ens tornem a veure i tornem a treure nous temes en aquesta hora del vermut, a la Montse Rofes també per la seva participació. Avui no ens ha trucat, no ha volgut col·laborar, jo em m'agradaria pensar que no tinc rosa dependència, que és la que m'estira la gent, bueno, i si no, doncs ja buscarem algun tipus de solució perquè no ens passi el que ha passat avui. També als que ha estat a l'altra banda, encara que no ens hagi trucat, moltes gràcies per haver estat a l'altra banda, dissabte que ve i tornarem aquí a la sintonia de Ràdio Falset a l'hora del vermut. Gràcies i bon cap de setmana.